Ramon Pardina, molt bon dia i benvingut a Ràdio Marina.
Ah, hola, bon dia.
Com has viscut aquest any que va des de guanyar el Premi Recull de Narrativa fins a veure publicat el teu llibre?
Amb una mica d'expectació, perquè un any és bastant de temps. Normalment estava acostumat a que sortís més immediatament un llibre un cop acabat, i un any d'espera s'ha fet una mica llarg, però bé, amb moltes ganes, perquè diguéssim que, tot i no ser el meu primer llibre, sí que és el que està presentat amb més condicions, amb una editorial més potent i pràcticament el meu debut literari, es podria considerar.
Es pot dir que és una bona empenta?
Sí, home, és el premi més important que he guanyat fins ara. Primer, a nivell personal, clar, molt satisfet perquè altres escriptors de molta qualitat l'han guanyat abans. I de cara a fer una carrera, doncs, és una empenta molt important perquè és un premi molt de prestigi, no? I espero que m'ajudi a continuar endavant i anar fent una trajectòria a poc a poc.
Com has comentat, abans n'havies guanyat d'altres, com el Miquel Àngel Riera o el Joan Santamaria. Ha caigut algun altre premi, a més, en aquests darrers mesos?
Sí, bueno, mira, doncs, fa poc vaig guanyar el Premi Vent de Port, que, bé, s'atorga només a un conte. Era un conte que pràcticament per poc no va entrar en el recull de l'home més feliç del món per qüestió de dies, i res, el vaig presentar en aquest altre premi i vaig tenir la sort de guanyar-lo. I és un premi que també té molt bona trajectòria.
L'home més feliç del món és, valgui la redundància, un llibre feliç, àgil, entretingut i amb històries inversemblants però alhora creïbles. Pregunta tòpica, d'on treus les idees pels teus relats?
Home, doncs hi ha una mica de tot. En general, sí que es podria dir que les trec una mica de la meva vida quotidiana i d'anècdotes viscudes personalment. El que passa és que després estan deformades, perquè la majoria de contes, doncs, tenen un to fantàstic o una mica surrealista. Però diguéssim que la base sí que acostumen a ser anècdotes o experiències viscudes i després, en tot cas, exagerades o deformades. A vegades fins i tot em fa una mica de vergonya perquè, per exemple, en l'últim conte està basat en una cosa que em va passar realment amb un veí meu, i a vegades quan me'l trobo a l'ascensor tinc una mica de por que ho llegeixi i es reconegui, però de moment no m'ha passat res.
Però aquí van dir papà a tu o al teu veí?
A mi. Sí, és el fill del meu veí. Diguéssim que el punt de partida és real, com a algunes de les històries que hi ha en el llibre, però després, evidentment, a partir d'aquí ja tota la resta és imaginat.
Parles de deformació, d'exageració, d'una mica de surrealisme, també es nota una certa atmosfera kafkiana, oi?
Sí, home, evidentment a mi és un dels escriptors que més m'agraden, sobretot en el gènere del conte. Kafka és molt conegut, però potser els seus contes són menys coneguts i menys valorats del que es mereixen. Per mi, quasi diria que m'agraden més els contes que les novel·les que ha fet, i em van influir molt, bueno, també altres escriptors, no? Més de narrativa catalana més contemporània, evidentment el Quim Monzó, el Sergi Pàmies, o més enrere el Pere Calders.
D'altres referències literàries teves, a banda d'aquests que acabes d'esmentar?
Continuant amb la narrativa catalana, Francesc Trabal també és un escriptor que a mi m'entusiasma i a vegades es queda una mica en l'oblit últimament. I després, doncs, també la narrativa americana m'ha influït força, sobretot el Robert Cooper, autors com Sam Shepard, Foster Wallace, i després, bueno, també una mica els clàssics de la gènere del conte, no? Evidentment, el Borges, Cortázar, no sé, Bontempelli, són influències bastant diverses.
Segona pregunta tòpica, creus més en la inspiració, en els colzes o en ambdós?
Home, en els dos, el que passa que jo, per la meva manera de treballar, sóc molt partidari de la constància. Penso que, sobretot en el meu cas, que compagino l'escriptura amb una activitat professional, doncs el que necessito és deixar-me una hora al dia de tots els dies, o bé que de tots els dies, per escriure, no? I donant-li aquest temps, durant aquesta hora, doncs he de treure'n el màxim profit. Aleshores no deixo gaire marge per la inspiració, sinó més aviat el treball. I penso que dedicant-li un temps cada dia amb constància, doncs, lògicament, si t'agrada i se't dona bé, doncs la feina sortirà, no?
Et va costar trobar la teva veu literària o la vas trobar sota el llit com el teu personatge?
Sí, home, això és una mica autobiogràfic també. No sé si l'he trobat, crec que encara estic en el procés. Sobretot quan vaig començar, doncs, era molt deudor d'aquests escriptors, sobretot de narrativa catalana que et comentava abans, no? Dels Pàmies, Monzó, Moliner, etc., que han marcat una mica la narrativa catalana moderna. A poc a poc crec que vaig evolucionant cap a una altra banda. Encara no sé ben bé on. Espero tenir temps per continuar evolucionant i anar confegint una veu una mica més pròpia.
Quins ingredients creus que ha de tenir una bona història?
En el cas del conte, que és el gènere que jo utilitzo i que a mi més m'agrada, primer ha de tenir una, en el meu cas, ha de tenir una anècdota que sigui significativa, vull dir que a partir d'una anècdota se'n pugui treure una certa visió global d'algun tema, no? I per mi mateix el que necessito és anar-me divertint a mesura que vaig escrivint, és a dir, normalment acostumo a no saber el final de les històries que escric i intento que mentre jo escrigui m'ho vagi passant bé, de manera que això es traslladi al lector quan ho llegeixi, no? Si jo sabés el que passarà a continuació en el moment que estic escrivint, crec que m'avorriria escrivint-ho i, per tant, el lector s'acabaria avorrint. Altres vegades que he escrit contes on sabia el final de la història de Batmà, crec que han acabat sent una mica més previsibles. En canvi, al no saber el final, han acabat sortint històries més complexes, amb més ressonàncies i jo crec que més interessants pel lector.
O sigui que no creus del tot en la teoria aquesta de, bueno, cortazariana o de Poe, que s'ha de tenir al final abans de començar a escriure?
No, jo personalment no, però ja et dic, és per la meva manera d'escriure. Hi ha teories molt vàlides i cadascú fa una mica la seva. Sí que és veritat que el conte com a gènere necessita un final més o menys sorprenent, no?, en la majoria dels casos. El que passa és això, jo sóc més partidari de no tenir-lo prefixat, sobretot ho he anat, a mesura que passava el temps, he anat practicant aquesta idea, perquè m'adonava d'això que et deia, no? És a dir, quan jo sabia el final, tenia l'estructura feta del conte abans d'escriure'l, acabava sent un pèl més lineal. En canvi, si no, permets que el conte es vagi diversificant per branques que no tenies previst i acaba sent, des del meu punt de vista, més interessant i més complexa.
Quin consideres que és el teu territori natural, el relat curt o la novel·la?
Home, aquesta pregunta és fàcil, el relat curt, perquè fins ara els tres llibres que he escrit són de contes i sóc molt feliç escrivint contes. Habitualment és un gènere que està menys considerat que la novel·la i és una llàstima, no? I penso que especialment en la narrativa catalana, com et deia, hi ha uns grans especialistes del gènere, hi ha una gran tradició, i per mi és el gènere ideal com a escriptor i com a lector també, no? Perquè t'obliga a una concentració, a una concisió dels elements superior a la novel·la, no? Diguem que en un conte tots els ingredients que hi poses han de funcionar, no? No pot fallar ni sobre res, en teoria. I això t'obliga a una concisió, és com un territori mig camí entre la poesia i la novel·la, i és on em trobo més a gust, també perquè em permet fer aquest trànsit, com et deia abans, de les anècdotes personals quotidianes cap al fantàstic, no? Cap al gènere més fantàstic o una mica més surrealista.
Però per a un escriptor de contes com tu, tard o d'hora arribarà a una novel·la?
És possible, no ho descarto. Per exemple, tinc alguna història que, en perspectiva, que potser podria donar peu a una novel·la. Però si no, no passa res. Vull dir que jo podria estar escrivint tota la vida contes i seria molt feliç, no?
Has parlat diverses vegades de felicitat en l'escriptura. Vas ser feliç escrivint els contes de l'home més feliç del món i encara ho vas ser més quan vas proclamar guanyador.
Sí, home, és el que et deia. Per mi és fonamental passar-m'ho bé mentre estic escrivint, perquè si no ho faria, no? És a dir, jo compagino l'escriptura amb la meva feina i per tant, cada segon que dedico a escriure m'ho he de passar bé i espero que això es traslladi també a l'actor quan ho llegeix. Això no vol dir que alguns contes tinguin un rerefons trist. Últimament, quan me'l rellegia, n'hi havia algun especialment que el vaig trobar amb un rerefons bastant trist.
La veritat és que sí, trist i una ironia que a vegades frega el cinisme.
Sí, la veritat és que sí. Però bé, això no és incompatible amb l'humor, no? I de fet és una mica doncs, com la vida mateixa, per dir-ho així. Vull dir que això, la tragèdia o la tristesa moltes vegades sempre barrejada amb l'humor i així és la vida, no? Moltes vegades, i penso que això ho reflecteix una mica.
Hi ha una visió força escèptica també de la vida de parella, no? Sembla que vulguis dir que la felicitat matrimonial és no trobar-se mai.
Bueno, home... No, home, jo no és que vulgui dir això. Personalment tinc una parella i sóc molt feliç amb ella i ens veiem gairebé cada dia. No, home, intento no voler dir res amb els contes. Vull dir que no és que pensi això o una altra cosa sobre qualsevol tema, no? Un conte no és el lloc per expressar una opinió respecte a un tema. Però bé, en aquest cas, d'aquests personatges concrets i en aquesta història, em va semblar que era lògic que les fets se succeïssin d'aquesta manera i, bé, en tot cas, suposo que pot suscitar a cada lector doncs, una reflexió diferent, no? Però ja et dic, intento no transmetre una idea concreta sobre un tema, no? Cadascú, doncs, faci la interpretació que cregui.
Després de L'home més feliç del món, quina és la següent obra teva que arribarà a les llibreries?
Doncs no ho sé, home, de moment he continuat escrivint contes. O sigui que el més lògic és pensar que algun dia doncs, els agrupi en un altre recull i si hi ha sort el torni a publicar. Però bé, encara poden passar moltes coses enmig.
Ramon, s'acosta a Sant Jordi, el tenim ja al damunt. Sempre és difícil recomanar llibres, però quins tres, actuals o clàssics, recomanaries que llegís qualsevol persona?
A veure, així d'actuals, l'últim que vaig llegir que em va semblar més impactant va ser la bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies, parlant del tema dels contes. Va ser per mi, diria que el millor llibre del Sergi Pàmies que he llegit. De clàssics m'agradaria reivindicar la Centúria, la novel·la Rio, del Claudio Manganelli. També ha servit d'inspiració en alguns dels contes d'aquest recull. I jo podria recomanar també un còmic, que és una cosa que també penso que és un altre gènere a valorar literàriament. Potser els còmics de Joe Matt, que en fi, són molt divertits i també m'han influenciat algun dels contes que he escrit en aquest llibre.
Quin llibre o llibres estàs llegint ara mateix?
Doncs mira, ara mateix anava a llegir-me el llibre d'Arròs Cubat, del Juan José, que me'l van regalar fa poc. Tinc altres lectures pendents, una mica de tot.
Creus que el llibre digital té futur?
Sí, home, a veure, jo crec que el futur és que es compagini amb l'altre, no crec que el substitueixi. Continuo pensant que l'experiència de llegir un llibre, diguéssim, amb les seves fulles i amb la practicitat i una mica la litúrgia que té, continuarà sobrevivint, però segurament trobarem un equilibri igual que hem trobat, per exemple, entrar en el cinema i veure una pel·lícula a casa o entre veure les coses per internet i veure-les en viu. Vull dir que segurament acabaran convivint a les dues formes, no? I espero que sigui en benefici de la literatura que hi hagi com més i millor.
Signaràs llibres, exemplars del teu llibre, aquest Sant Jordi, en algun lloc?
Sí, a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a la parada de Nos de Llibres, que és la distribuïdora de Pagès Editors, l'editorial del meu llibre, a això el dia de Sant Jordi de 12 a 1. O sigui que si algú vol venir, evidentment serà benvingut.
Doncs Ramon Pardina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Marina. Molta sort en la teva trajectòria literària i feliç Sant Jordi.
Molt bé, moltes gràcies i igualment.